Bueno, bona tarda. Jo el que faré és llegir, perquè així aniré més de pressa, no hauré de pensar contínuament les paraules i, per tant, procuraré també fer-ho més a més del normal. A mi em van convocar exactament per explicar la meva experiència al llarg d'aquests anys amb temes urbanístics de Sitges, no només d'habitatge. Per tant, faré una petita introducció a el que jo considero sobre l'habitatge, molt resumit, i després ja parlaré de quina és la situació a la Plana i quines perspectives m'agradaria que... per on m'agradaria que anés el planejament d'aquest poble, d'aquesta ciutat, perquè és una ciutat. El títol d'això és Protecció Oficial, Pisos Turístics i Planificació a Sitges. Oi? Bueno, doncs, quan es va començar la urbanització de la primera etapa de l'Eixample de la Plana i Santa Bàrbara, tothom sabia que no es podia aturar, ni convenia, perquè és aquí on s'havia de construir la major part dels habitatges socials, que són els que els sitgetans demanen amb més urgència. Pisos socials que cal que tinguin preus assequibles perquè la gent jove no hagi de marxar a viure fora de Sitges. Pisos que per anar bé haurien de ser majoritàriament de lloguer. Què ha passat en relació a aquest tema durant els últims anys? Doncs han augmentat considerablement els pisos turístics legals i il·legals amb tota la seva problemàtica associada. Ja heu vist les dades. S'ha desnonat famílies que no podien pagar lloguers o hipoteques. Algunes d'aquestes famílies s'han atrevit a ocupar pisos buits per no acabar vivint sota un pont. S'han hagut de construir barracons per a la gent més necessitada d'un sostre. S'ha agreujat l'èxode de gent jove per falta d'habitatge assequible. Per tant, l'habitatge assequible és una necessitat pública greu i cal fer polítiques generals que baratin els lloguers dels pisos. Això es tradueix en la construcció d'habitatges de protecció oficial i en la implementació d'ajudes públiques als lloguers. A Sitges tenim moltes segones residències i pisos buits. N'hi ha prou i en sobren. Penso que els pisos que només es compren per especular i romanen desocupats s'han de gravar amb un impost especial que sigui un fons públic per a les necessàries ajudes al lloguer. I ho deixo aquí. Ara, sobre la situació actual a la Plana. Bueno, ja ho heu vist. D'una banda, el sector de la Plana segueix urbanitzant-se més enllà del primer àmbit previst, el qual tampoc és acabat, perquè falta obrir el vial que connecti amb els enllaços de l'autopista a través de la hípica de la Bòbila. D'altra banda, la iniciativa privada comença a construir xalets i no es veu cap indici dels habitatges socials que eren la raó de ser consensuada, entre cometes, de les presses per urbanitzar. Això sí, a la Plana de Can Robert no paren de construir blocs de pisos, tants que en l'actual conjuntura econòmica penso que els costarà una feinada de vendre. Cal recordar que quan es va iniciar la urbanització d'aquest sector eren previstos menys habitatges, però es va signar un conveni amb els propietaris per augmentar les densitats i poder així encabir habitatges de protecció oficial i més espai per equipaments. Tot i així, les volumetries resultants són menys exagerades que les del Poble Sec i les de Can Pei. Un conveni similar seria necessari a l'altra banda de l'Avinguda Sofia, com veurem més endavant. Efectivament, els primers 72 habitatges previstos pel pla de l'habitatge a la Plana ja comencen a trigar massa. I que la iniciativa privada, ara descontrolada en el seu afany urbanitzador, s'avanci construint xalets als habitatges socials que hauria de promoure la iniciativa pública, no deixa de ser un mal símptoma. Per què han continuat obrint carrers si encara s'ha de completar la urbanització i s'ha de començar a construir el gruix d'edificacions d'aquesta primera fase? Penso que és perquè en aquesta zona s'estan esgotant els solars aptes per a blocs de pisos. Al marge del negoci dels bloquers, jo només he escoltat una altra raó convincent. Tenen por de que en les properes eleccions sigui escollit un govern municipal que posi una mica de seny en tot el que s'està fent. Us tenen por. L'Ajuntament actual va llançar la tovallola l'estiu de l'any passat, quan va aprovar per urgència un conveni que deixava les mans lliures als grans promotors. Què us penseu que fan els governants quan no tenen clares les seves polítiques o quan es veuen superats pels esdeveniments? Doncs fan cas de qui fa més soroll. I qui ha fet més soroll en aquest cas? Doncs els accionistes de la Junta de Compensació de la Plana, on l'Ajuntament hi té veu i no sé si vot. I així fins quan? Fins que els sitjatans reaccionin. I quan reacciona la gent? Quan els fets ja estan consumats. Llavors ens adonem que les coses es podien haver fet d'una altra manera i ens lamentem. Així va tot. Solució. Prevenció. Propiciar una participació ciutadana ben informada, ben organitzada i continuada en el temps. Cal iniciar un procés participatiu previ a la redacció d'un nou pla general. Ho veurem. A mi no m'agrada criticar sense aportar alternatives. Per això li vaig proposar a l'alcalde que abans de signar el conveni que deixava mans lliures als promotors, condicionés el futur desenvolupament de l'Eixample de la Plana, el que determinés la modificació de l'agenda del POM, modificació que prové d'una sentència ferma i que encara no s'ha executat. Penso que tal com van les coses, aquesta nova agenda s'ha de convertir en un programa d'actuació urbanística orientat a executar l'habitatge social, els equipaments necessaris i el desenvolupament de les zones verdes. Al mateix temps, fora de l'àmbit de l'agenda, es poden estudiar modificacions al propi pla parcial per fer-lo més sostenible i evitar així malbaratar un sol apte per urbanitzar que en el futur pot ser molt escàs. Dic això perquè, tal com està pensat, aquest sector no respon al seu objectiu principal, el de convertir-lo en un centre neuràlgic de Sitges, en un nou centre urbà. Què és el que dota un barri d'aquesta centralitat? Doncs, a més de l'habitatge, els equipaments de ciutat, els eixos comercials, les oficines i els serveis de qualitat, la bona accessibilitat des de la resta de la ciutat, les estacions intermodals de transport públic. Sabíeu que abans de l'aprovació del pla que reserva sòl per la línia orbital ferroviària, el tren que unirà Vilanova amb Mataró per l'interior? Doncs l'Ajuntament va forçar a situar l'estació de trens a la zona de l'antic parc aquàtic. Bé, per molta propaganda que es faci, en molts dels aspectes que he indicat, el pla parcial de la Plana i Santa Bàrbara és deficitari i demana a crits una reformulació. És evident que un nou barri, on la major part del terreny residencial serà ocupat per xalets, on la segona fase de l'habitatge social es vol atapeir amb unes densitats netes tan grans que mai s'havien vist a Sitges, on la major part dels equipaments estan previstos en la franja residual a tocar de la via del tren, on la superfície dels locals comercials prevista és testimonial, hi ha zones d'activitat econòmica concentrades, però en general els eixos només n'hi ha un i és parcial, els eixos comercials. En definitiva, vaig pensar que encara es podria treballar per moure... A veure, espera. Ara m'he perdut. Bé, acabant això que deia d'aquest barri de la Plana. Que aquest barri no té vocació de centralitat, sinó de suburbi per a nous rics, aïllat de la resta de la ciutat. Quan l'any passat em van proposar de participar en el Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat, vaig acceptar pensant que potser podria continuar la feina que vam començar amb el Consell d'Urbanisme i els Consells Veïnals, 15 anys enrere. Vaig pensar que potser es podria plantejar un conveni semblant al que es va signar en aquells moments, quan les màquines estaven obrint els carrers de Can Robert per incloure més habitatge social i equipaments. Vaig pensar que encara es podria treballar per moure a l'Eixample de la Plana els habitatges socials previstos als penya-segats de Montgavina, per soterrar les vies del tren i l'estació, per desclassificar les bosses especulatives afegides amb el PUM. En definitiva, per equilibrar el planejament de Sitges, la planificació de l'Eixample, plantejar una viabilitat sostenible i equipaments i serveis compartits amb els municipis veïns, recuperar la vall i el port de Vallcarca, desenvolupar zones verdes abandonades i nous aparcaments dissuasoris i un munt d'etcèteres. Però la crisi econòmica, a més d'aturar-ho tot, també va passar factura a l'Ajuntament. No he trobat interlocutors interessats. Més aviat sembla que els serveis urbanístics s'hagin mig desmantellat i que els polítics hagin perdut capacitat d'iniciativa, deixant les grans decisions totalment en mans privades. Deu ser cosa de l'anomenat neoliberalisme econòmic. Ho sento molt. Jo penso que urgeix reposar uns serveis urbanístics municipals amb capacitat d'iniciativa, que generin contrapropostes a les de qui només sap mirar pels interessos privats a curt termini. Sempre he entès que la sostenibilitat urbanística és el lloc comú dels interessos econòmics, socials i ambientals. S'ha de buscar la confluència de tots tres agents, perquè tots tres van configurar el paisatge de Sitges, dels Sitges dels nostres avis, que ens enorgulleix. I tots tres agents, la gent sensible amb el medi ambient, els agents socials i els agents econòmics, han de treballar plegats des del primer dia per reconfigurar un model de ciutat en un nou pla general, un pla sostenible de debò, que compti amb les futures generacions, que els faciliti el treball i la residència a Sitges i eviti que Sitges es converteixi definitivament en una caricatura esperpèntica d'allò que podria arribar a ser.